Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'entrada en vigor del nou reglament d'estrangeria representarà a Catalunya la regularització de 200.000 persones d'origen migrant, que els permetrà facilitats per obtenir permisos de treball. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i les disposicions del nou reglament redueixen de 3 a 2 anys el període mínim d'estada acreditada a Espanya que permet accedir al permís de residència per arrelament. Això elimina automàticament l'any d'espera per sol·licitar la regularització que fins ahir els quedava als arribats entre els mesos de maig de 2022 i 2023. La mesura afecta tant les persones que ja estan vivint a Espanya però no disposen de permís de treball com les contractades en origen. Ampliarem tot això ara mateix amb el Sergi Tor. Molt bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda, Carles.
Aviam, d'entrada redueix de 3 a 2 anys el període mínim d'estada, però també hi ha d'altres condicions. Quines són, Sergi? Aviam.
Sí, es necessitarà un informe d'arrelament socioformatiu que es pot obtenir per estudis, estar matriculat a l'ESO, portar a terme formacions completes per a l'obtenció de certificats de professionalitat o bé cursar l'oferta presencial corresponent als ensenyaments obligatoris dins de la educació per a les persones adultes. Es manté també els cursos de català i s'elimina els antecedents penals. Fins ara no es permetien els papers amb antecedents i a partir d'ara el que es farà és una valoració. Si el demandant no representa cap mena d'amenaça per la societat, no serà cap mena d'impediment. A migdia de Cope Catalunya i Andorra han consultat amb Mireia Rico, del Departament d'Estrangeria del Despatx d'Advocats Arial Tulsà de Girona, que ens ha confirmat que també hi haurà una major flexibilitat en els contractes de treball que computaran per l'arrelament.
Sembla ser que tenim problemes per escoltar aquest tall de veu d'aquesta advocada, d'aquest bufet d'advocats de Girona, parlant de la qüestió de la immigració, concretament d'aquest nou reglament d'estrangeria que, com deia el Sergi, doncs representarà a Catalunya concretament la regularització de 200.000 persones d'origen migrant. Sembla ser que ara tenim a punt ja aquest tall de veu de la Mireia. Endavant.
Les condicions del contracte de treball fins ara ens demanaven que sí, que podien ser de 30 hores el contracte, si es presentaven varis, però la jornada en quant a salari havia de ser el 100% del còmput del salari mínim. Llavors, ara es permet reduir la jornada a 20 hores i, a més, el sou, aquesta jornada, pot també ser proporcional. També s'admetran contractes fixos discontinus i, en els casos de contractes temporals, degudament justificats, per obrir servei, que han de ser de mínim 90 dies. Llavors, s'equipara una mica en quant a la realitat, no?, dels contractes.
Clar. Totes les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud d'arrelament a les oficines d'estrangeria que hi ha a Catalunya i que estan a hores d'ara col·lapsades de feina. Sergi, com impactarà el presumible allau de sol·licituds i què diuen aquests funcionaris? Aviam.
Doncs estan preocupats i anuncien que no es podrà valorar l'impacte del nou reglament perquè no es podrà donar resposta. Es calcula que falta un 40% de personal. Un exemple, a l'oficina d'estrangeria de Lleida hi ha en actualitat a 14 treballadors i es necessitarien fins a 32. I això, doncs aquesta ràtio pràcticament a totes les oficines d'estrangeria distribuïdes per Catalunya, perquè totes pateixen el dèficit de treballadors de l'administració central a la comunitat. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, avisa: no es podrà donar el millor servei.
Falta de recursos endèmica que té l'Administració General de l'Estat a Catalunya, en particular les oficines d'estrangeria, que es veurà incrementat per una allau de gent que vindrà amb aquesta nova normativa, que és bona, per dir d'una manera, però que suposarà un increment de feina per les persones treballadores. I, per tant, la solució, o sigui, al final, la bondat de la llei no es podrà veure perquè no es podrà donar resultat, no es podrà solucionar les peticions amb la celeritat i amb la fluïdesa que caldria.
I els advocats i experts en estrangeria ja pronostiquen problemes. La mateixa Mireia Ric ens ha qüestionat aquí a Cope Catalunya els mecanismes a l'hora d'obtenir l'informe sociolaboral que s'haurà d'incorporar a la sol·licitud.
Es que hi haurà alguns problemes, perquè si l'arrelament per formació no demanava l'informe d'integració i ara l'arrelament socioformatiu sí que el demana, si volem que s'apliqui el nou reglament, quins tempos ens donaran per poder-lo aportar? Perquè, clar, òbviament, dependrà d'altres administracions i potser no dona temps. I llavors aquesta persona potser es veu obligada a arxivar el tràmit i a tornar-lo a iniciar novament amb els requisits que demana la llei nova.
La delegació del govern central a Catalunya s'ha compromès a reforçar l'actual plantilla de les oficines d'estrangeria entre un 30 i un 40% d'augment, tant de funcionaris com també d'interins. El problema és que aquest reforç de personal està previst per la tardor i ara venen mesos d'estiu amb una allau i milers de sol·licituds.
Gràcies, Sergi. Seguirem molt atents a aquesta problemàtica que se'ns ve a sobre ara mateix. El que fem, però, en aquests moments és interessar-nos per la informació de serveis. I parlem del temps després de les tempestes que hi van afectar doncs, pràcticament la bona part de Catalunya. Avui tenim una jornada també amb ruixats que han començat aquest matí al nord de les comarques de Girona. De fet, es poden repetir durant aquest matí i també aquesta tarda al Pirineu i a les comarques del nord de Girona i en punts també de l'interior de la província de Barcelona i de la Catalunya central. Localment poden anar acompanyades aquestes pluges de tempesta i de calamarsa les temperatures quedaran més frenades que ahir tret de les comarques de Tarragona, on pujaran i poden fregar els 30 graus. A la resta es mouran entre els 23 i els 27 graus de màxim. Els propers dies es repetiran les tempestes en moltes comarques i continuarà aquesta primavera plujosa que ens farà posar punt i final a la important sequera que ha patit Catalunya. Doncs és un moment de conèixer com està la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Continua la calma en general, sobretot a les principals carreteres i autopistes catalanes. Les rondes sempre van un pèl més carregades. Tant la ronda de dalt com la ronda litoral poden presentar alguns trams amb aturades, com us dèiem, però també han de ser les zones més carregades habituals a aquesta hora del migdia, a primera hora de la tarda. Com us dèiem, per tant, en general calma la xarxa viària, sense accidents, avariats que ens puguin complicar la circulació. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs saps que la Generalitat destina quasi bé 7.000 euros al mes per cada reclus que hi ha a Catalunya? Això equival a uns 225 euros al dia. Les xifres són d'un informe elaborat per l'agrupació de funcionaris Marea Blava de Presons, en què es constata que la despesa penitenciària ha crescut un 55% en 6 anys. I atenció, triplica la mitjana que hi ha a la resta d'Espanya. El Mario Quero s'ha llegit aquest informe.
L'Associació de Funcionaris de Presons destaca que aquests 225 euros de cost per pres al 2024 són 33 euros més que fa dos anys. A l'any 2022, les dades del Consell d'Europa van deixar al descobert que la xifra del cost per inter a Catalunya era més del doble que la resta d'Espanya, inclús superior a la de països europeus com França, Itàlia o Anglaterra. El Francesc, portaveu de Marea Blava, ens detalla totes les despeses que inclou el Consell d'Europa en el seu informe.
Inclou no només temes de seguretat, sinó també temes que pertanyen a altres administracions, com pot ser la sanitària o l'educació, amb els programes escolars o amb tots els professionals d'assistència sanitària. Inclou el trasllat també de presos, la vigilància exterior dels centres penitenciaris, el cost del menjar, la medicació psiquiàtrica, farmacològica, els costos que genera també que tenir els interns ocupats.
De fet, a l'informe es veu com en el període entre 2018 i 2022 Catalunya va augmentar la despesa mitjana per pres en 47 euros, mentre que la resta d'Espanya només va ser d'11 euros. En contraposició amb aquesta alta pujada del cost per pres, la despesa en personal de presons ha disminuït un 3% en els últims 6 anys, fet que no entenen des de l'associació, tenint en compte l'alta ocupació de les presons catalanes. Respecte al motiu de l'elevat cost, Francesc senyala la innovació de les instal·lacions penitenciàries, tot i que també apunta al col·lapse penitenciari.
Centres penitenciaris, nosaltres hem dit moltes vegades que estan en una situació de col·lapse.
Clar.
Estan en una ocupació per sobre del 90%.
Mm-hmm.
Això no només és un risc per la seguretat del propi centre, no només va en depriment de la intervenció que es pot fer i integració d'aquests interns per quan surtin en llibertat,
mm-hmm,
sinó que a la vegada és generador de nous costos.
Finalment, cal destacar que totes aquestes xifres del Consell d'Europa contrasten frontalment amb les dades oferides al ple del Parlament pel conseller de Justícia Ramon Espadaler, que xifrava el cost per pres en 50 euros menys.
I també la crònica del Fet Divers apunta que un jutjat penal de Barcelona ha condemnat a 2.520 euros de multa al motorista que el novembre de 2023 va donar un cop de puny a un taxista que va acabar morint. La sentència considera que l'acusat no pretenia matar el conductor del taxi i que el cop no va ser mortal, sinó que la mort es va produir per la caiguda a terra de la víctima. Per això el condemna per homicidi, per imprudència, menys greu i lesions lleus a la multa i a una indemnització de 65.000 euros a familiars, segons la sentència avançada aquest matí per La Vanguardia. La Fiscalia i l'acusació particular demanaven 4 anys de presó Elite Taxi, ja avançat que recorrerà aquesta sentència que s'ha conegut avui. El rendiment acadèmic del teu fill està disminuint, ha canviat d'amistat recentment, menteix amb freqüència, falten diners a casa. Si les respostes a aquestes qüestions són afirmatives, seria convenient que et plantegessis quines raons expliquen aquest canvi en el comportament del teu fill. I és que, segons els experts, quan tots aquests factors conflueixen, és probable que estiguem davant l'embrió del que podria ser un problema de ludopatia. Un 38% dels joves fa un ús problemàtic d'internet, segons alerten des de la Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions Comportaments de l'Hospital de Bellvitge. El ventall és molt ampli. Apostes esportives online, criptomonedes, videojocs, xarxes com TikTok, ciberassetjament o compres en excés. Jugar s'està convertint en una manera de socialització molt i molt perillosa, diuen aquests experts. Pensen que cada vegada hi ha més joves que es reuneixen per veure partits a salons recreatius i consideren que és molt normal fer apostes. Les apostes fetes en companyia d'amistats solen ser només el principi del problema. El Ricard Álvarez ho ha analitzat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb la doctora Elena Flores, que és psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives d'Adolescents de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
L'addicció als videojocs i a les pantalles en adolescents és un fenomen a l'alça i preocupa cada vegada més els professionals de la salut mental. La psicòloga clínica Elena Flores alerta que, tot i que tothom pot desenvolupar una addicció, els adolescents són especialment vulnerables.
Totes les persones són vulnerables a patir una addicció, que és un trastorn mental, no? Mm. En adults també, tot i que puguem ser conscients de que estan molt ben fets, no? I estan pensats perquè passem molt de temps i moltes hores, però també són vulnerables a això. Què passa amb adolescents? Doncs que és un públic especialment vulnerable per diversos factors, per exemple perquè disposen de molt de temps lliure i pel nivell de desenvolupament.
Segons dades facilitades per Flores, entre el 75 i el 80% dels menors juguen a videojocs online, però només una petita part acaba desenvolupant una addicció. La clau està en detectar certes senyals d'alarma.
Però no tothom, només un percentatge molt petit fa una addicció. Llavors és vital que hi ha algunes senyals d'alarma que ens poden fer pensar que estem patint un problema de joc online. El número d'hores o la implicació que té, sobretot, amb les activitats habituals d'aquest menús, no? El que estava fent i ha deixat de fer, o els problemes que estan sorgint arrel d'això.
Així doncs, quan es detecta un possible cas, el primer pas és consultar amb el pediatre o el metge de capçalera, que podrà derivar a un professional especialitzat. Flores destaca la importància de no esperar que el problema empitjori i actuar amb rapidesa.
Si pensem que pot haver una addicció a jocs online, s'ha de consultar amb pediatre o al metge capçalera i a partir d'aquí pensar si s'ha de fer una derivació a un psicòleg clínic.
Els especialistes recorden que l'acompanyament familiar i una educació digital crítica són fonamentals per prevenir aquest tipus de trastorns.
Seguim parlant d'addiccions dels joves, addiccions en el cas als jocs online, que les estadístiques diuen que no paren de créixer. Qui coneix molt bé la qüestió, perquè és un lluitador en aquesta matèria, és el Francesc Perandreu, que és el president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. Francesc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, d'entrada, i fem una mica d'utilitat als pares i mares que ens escoltin. Sí. Com podem detectar que tenim un fill o una filla que es comença a fer addicte al joc online, que són molt perillosos, més que els jocs, podríem dir, presencials, sabíem?
Sí, bastant més, perquè el joc online té el gran problema que són 24-7.
Clar.
24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Mm-hmm. Home, les primeres senyals, evidentment, són els canvis d'humor, el tancament del jove, tanca l'habitació, sempre està amb el mòbil, no ensenya què mira, li canvia l'humor.
Mm-hmm.
Poden desaparèixer objectes a casa perquè ells se'ls venen per aconseguir diners, quasi no menja. Aquests són els símptomes principals, o sigui, es veu que alguna cosa passa, però clar, el jugador no reconeixerà mai que té un problema en el joc, perquè aquesta és la base de l'addicció. És la negació de la pròpia addicció.
Francesc, tu que coneixes molt bé la matèria, el perfil d'aquest tipus de jugadors que comencen a enganxar-se en aquests jocs online, quin seria, en quines edats recauen o tornen a caure o s'inicia aquesta addicció,
a veure,
Francesc?
A partir dels 18 anys, pràcticament tots sí que hi ha alguns menors que juguen a través de comptes d'altres amics, per entendre'ns, que són majors d'edat, però l'edat normal està entre els 18 i els 20 anys d'inici. Molt joves perquè encara no tenen tota la formació necessària, no creuen encara que ells hi entenen, perquè entren en jocs que ells creuen dominar, com és el bàsquet o el futbol o el tennis. I llavors sí, sí, són, jo ja entenc, per tant, creuen que així es podran guanyar la vida.
Tu, per la teva experiència, tu vas caure en aquesta addicció, sí. Per sort vas saber sortir-te'n i te n'has sortit. Del perfil de jugadors de la teva època, els actuals, ha canviat molt, no? Vull dir,
moltíssim. Molt. Quan jo vaig sortir del joc, o sigui, jo vaig ser ludòpata des dels 19 fins als 28 anys, pràcticament tots érem jugadors de màquines, tots. Entre els... l'edat mitja en aquella època eren 40, 45...
Vull dir que també ha baixat aquesta edat mitjana, doncs, no?
Sí, sí, molt. Vull dir, en aquest moment l'edat mitjana jo la tinc de 25 a 35 anys, de la gent que em ve a demanar tractament. Les dones eren addictes al bingo en aquella època. Vull dir, ha canviat, no té res a veure. Res que veure.
Ara també aquests nois joves que s'enganxen a aquests jocs online també juguen en grup, no? Es deuen reuneixen en algunes sales.
Sí, comencen socialment. És que aquest és una mica el problema, que si el grup, la tribu, és alcohòlica, per entendre, que beure alcohol, tu tens a beure alcohol, perquè si no estàs al grup. Si consumeixen marihuana, tu tens a consumir marihuana, perquè si no, tu no estàs al grup. I si juguen, tu tens a jugar, perquè si no estàs al grup. Sí, el grup marca la directriu de la individualitat.
Marca la directriu, comença... Mentre vas guanyant no hi ha cap problema. El problema comença quan perds, no? Quan perds diners...
Comença més que quan perds, quan vols recuperar.
Quan vols recuperar, clar. És una clau. Sí, quan vols recuperar, t'enganxes més i més i més, i llavors ja comences a ser solitari, ja abandones el grup quan tens problemes.
Exacte.
Francesc.
Poder. Sí, és com... passa com tot, no? Com l'alcohol. L'alcohol comença sempre en grup, però quan una persona veu ja d'una manera convulsiva, veu sempre en solitari. Fa vergonya que els altres et veguin. Llavors, sí, comencen a jugar perquè normalment quan comencen en grup i guanyen, pues, si han guanyat 1.000 euros i són 5, pues, a mi em toquen 200. Però i si jugué sol, els 1.000 serien meus. I aquí comencen a fantasejar en això i comencen a apostar ells sols. No. I a poc a poc es desvinculen del grup per jugar
clar,
ells.
Clar. Anem a poder la pregunta del milió, Francesc. Com podem evitar que els nois i les noies caiguin en aquest parany del joc online, de l'addicció del joc?
Això és la pregunta del milió.
Sí, perquè vull dir, les prohibicions a vegades, segons aquelles edats, encara fomenten més, no?
No, la prohibició no serveix per res, absolutament per res. Al contrari, tu ho has dit molt bé. Encara ens porten més problemes. No, l'única manera és a través de l'educació. L'educació, tenim que donar informació a la gent de que el problema no és jugar, el problema és com tot. El problema no és beure, el problema no és menjar. El problema és que quan abuses d'alguna conducta tens problemes. Clar. Llavors es tracta de donar aquesta informació i educar la gent jove. Cosa que en aquests moments és molt difícil, Molt difícil.
Molt difícil perquè no es fa o perquè no hi ha un camí clar de com s'ha de fer?
És que no escolten. Yeah. El problema és que no escolten. Els joves no escolten avui en dia.
Escolta, tu com a president d'aquesta associació, suposo que deus haver tractat i ha vist molts casos. Posem-nos en el cas pitjor. Un dels més dramàtics que ens puguis explicar i que recordis d'aquestes situacions, quin seria?
Sí, un noi de 35 anys. Que va arribar a robar 1 milió d'euros a l'empresa.
Un milió?
Un milió, sí. I ara està en judicis, evidentment. Per poder jugar, li ha costat la dona, li ha costat la casa, li ha costat la feina, li ha costat tot. El preu ja no és només el milió, que estarà hipotecat pel resto de la seva vida. Sinó que ho ha perdut tot.
Sí, clar. En fi, posar fre aquesta escalada que et comentava al principi de nois que cada cop estan més enganxats és complicat. Parlaves tu de l'educació, però també ens deien que a vegades els nois joves no es deixen guiar. No?
A mi el que em preocupa molt és quan veus en aquests pares que tenen un nen de 3 o 4 anys al restaurant, perquè el nen no l'emprenyi i li donen un mòbil. Hòstia, jo prohibiria els mòbils fins als 14 anys. Aquí sí que els prohibiria. Aquí sí. Perquè què fa un nen de 14 anys en un mòbil? Quan parla amb ell, juga amb ell, distreu-lo, és el teu fill. I a tu i a mi no ens han educat en mòbils.
No, a tu no. I a mi tampoc. Sí, sí.
No, 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 per tant, aquí ja, ja estem veient que la societat falla, totalment.
Bueno, totalment. Francesc, és, donaria per molt abordar aquesta qüestió, que sempre sí. És molt preocupant i que va desgraciadament a més, però no tenim més temps. Només donar-te les gràcies per atendre'ns un cop més. A Francesc Perandreu és el president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. Francesc, bona tarda, molta
bona
sort.
Bona tarda, gràcies a tu, molt bona tarda.
Heu escoltat els que ens entenen de la matèria de les ludopaties dels jocs online, amb aquesta responsable de l'Hospital de Sant Andreu i també amb el Francesc Perandreu de l'associació d'aquesta associació de ludopaties de Catalunya. Doncs arriba el moment de fer una breu pausa per publicitat i després la Mar Puerto t'explica el mal de cap i molt gros que tenen les autoritats de Tossa de Mar a la Costa Brava amb les curses il·legals de motos que hi ha en algunes de les seves carreteres. 2 minuts i mig i entrem en detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para
mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este jueves, Mediodía COPE viaja hasta Gijón para descubrir que el futuro ya ha comenzado. Porque Gijón lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Este jueves en Mediodía COPE, con Gijón Chichón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Les curses il·legals de motos s'han convertit en un gran problema a la localitat de Tossa, una de les joies de la Costa Brava. Aquesta població està envoltada de carreteres cap a Sant Feliu de Guíxols o Llagostera, plenes de corbes que es converteixen en un paradís dels motoristes per fer curses amb molt de risc. L'Ajuntament lamenta que els controls dels Mossos no aturin una situació que qualifiquen d'insostenible i molt perillosa a Mar Puerto.
Sí, el problema es produeix principalment els diumenges amb centenars de mans de les motos que es concentren per fer competicions il·legals i que provoquen accidents constants. A més, altres motoristes enregistren les imatges que pengen després a les xarxes socials. Les vies on ho fan són la GI-682 de Tossa de Mar a Lloret de Mar i la GI-681 que va de Tossa a Llagostera. Es tracta de dues vies amb corbes pronunciades i que serveixen com a accés i sortida del municipi. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, lamenta que l'increment de controls dels mòbils Mossos no hagi servit per aturar les curses.
Cal dir que nosaltres hi ha molta gent que ens ve a visitar, que ens agrada molt que vinguin moto i a més és molt agradable. Sap greu que per una actitud incívica d'una petita part haguem de pagar tots. Però nosaltres haurem d'incrementar el control policial, el tema de multes, perquè és insostenible la situació actual.
A més, explica que un dels principals problemes es concentra en els accidents a l'entrada de les urbanitzacions.
No, amb carretera oberta, amb famílies, amb llocs molt perillosos que tenim. Quasi tots els accidents són a les sortides d'urbanitzacions, que ens trobem gent a alta velocitat, amb persones que surten d'urbanitzacions a poca velocitat. Cada setmana hi ha accidents i la veritat és que la situació és dramàtica. Jo m'he queixat a la Generalitat, als Mossos, al Trànsit, perquè jo no sé què fer.
D'aquesta manera, Pujal s'aposta per intensificar els controls per part de la policia local de Tossa, com els que ja es realitzen periòdicament per part dels Mossos, tenint en compte, a més, que a l'estiu es multiplica el trànsit en unes carreteres que són estretes, amb poc voral i on coincideixen cotxes, motos i cada vegada més ciclistes que s'acosten a la localitat.
Més pals a les rodes a l'increment de la taxa turística, ara Junts ha portat la pròrroga al Consell de Garanties Estatutàries. De com pot afectar a la tramitació parlamentària aquest recurs de Junts, n'ha parlat avui la portaveu del govern, Sílvia Pareque, després de la reunió de l'executiu. Sergi Tor, què ha dit?
Doncs com afecta? Doncs afecta a obrir un temps d'espera a la resolució del Consell de Garanties Estatutàries. I quan pot tardar el dictamen del Consell? Doncs la pròpia consellera portaveu Sílvia Paneque li ha posat data. El que hauria en joc és si la nova taxa turística s'aplica aquest estiu o no, després del pacte PSC Comuns, que duplica aquesta taxa, ara prorrogada. I el que sí que està fent el govern de Salvador Illa és que aprofita aquest moviment de Junts per Catalunya per atraure al sector tot turístic, criticant la decisió dels de Puigdemont, considerant que perjudica el sector, perquè el govern considera que aquest moviment de Junts el que està creant és inseguretat jurídica. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
El Consell de Garanties Estatutàries té un termini per emetre informe, no podem saber això exactament quin dia serà, i per això recordava els compromisos, si més no, que té el govern amb el propi sector i amb els parlamentaris, però amb el propi sector, doncs que aquesta inseguretat jurídica es pugui resoldre el més ràpid possible. Intentarem des del govern ser el més àgils possibles precisament per compensar la inseguretat jurídica, no?, que es va crear en el seu moment.
Doncs això és la política. El PSC diu que Junts crea inseguretat jurídica i el govern afirma, en aquest cas el PSC, que intentarà compensar aquesta inseguretat. Junts justifica la seva decisió acusant el govern de Salvador Illa de governar a cop de decret. Després de l'aprovació la setmana passada del decret de pròrroga de la taxa turística, amb l'objectiu d'ajornar la seva aplicació fins a l'octubre per tal d'esperar el tràmit parlamentari després del pacte PSC Comuns que duplicava aquesta taxa.
A Catalunya hi ha aproximadament uns 2.500 militars que reparteixen bàsicament entre la base de Sant Climent Sescebes a l'Alt Empordà. Allà té la seva base el Regiment d'Infanteria Arapiles 62. A Lleida trobem l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials, Atalarm. I a Barcelona està la caserna del Bruc, que es troba al final de l'Avinguda Diagonal a la zona universitària. És un edifici que recorda una fortificació de l'edat mitjana i que acull 700 militars, la unitat més important per efectius i també per missions de les Forces Armades a Catalunya. Estem parlant del Regiment d'Infanteria Barcelona 63. Es diu Regiment Barcelona i, a més, en propietat, no només perquè es trobi situat a la capital catalana, sinó perquè la meitat dels seus membres són de Barcelona i la seva àrea metropolitana. I és que l'exèrcit té cada cop més tirada entre els joves, com aquest matí li ha explicat a la Yolanda Canales el coronel del Regiment d'Infanteria Pedro Valdés, que ha rebut a Herrera en Copa i Catalunya i Andorra, doncs allí, a la mateixa caserna del Bruc.
En la última convocatòria de militares de tropa, para 33 plazas que se han convocado para el Regimiento Barcelona, se han presentado más de 450 aspirantes. Estamos hablando casi de una proporción de 15 aspirantes por plaza. Esto, bueno, pues es el resultado de, fundamentalmente, del boca a boca, del testimonio que en sus respectivos barrios del área metropolitana, de Hospitalet o de Santa Coloma o de otras partes de Barcelona y también del resto de España, pues personas que sirven aquí como militares de tropa.
La Yolanda continua aquest matí al quartel del Bruc, seguint com és el dia a dia d'aquesta instal·lació militar. Crec que ara estàs, Yolanda, al costat d'un soldat amb un bon currículum pel que fa a la seva participació en diferents missions. Endavant, Yolanda, doncs.
Y con nosotros está el brigada Luis Montoya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el ejército y por qué decidiste entrar al ejército?
Pues yo llevo en el ejército desde el año 2003, llevo ya 22 años y mi servicio en el ejército ha sido prácticamente todo en este regimiento, en Barcelona, en este cuartelamiento, desde que entré. Yo aquí en esta unidad entré como soldado, como digo, en el año 2003, totalmente inexperto, y me he ido formando en esta unidad. He sido soldado, he sido cabo, después de la academia, que es el periodo que yo estuve fuera, volví como sargento, ascendí a sargento primero y ahora ascendido a brigada. Es decir, llevo toda mi vida profesional aquí en este regimiento en Barcelona.
¿Y qué es lo que te ha aportado el ejército?
Bueno, yo creo que el ejército, toda la gente le aporta cosas diferentes, ¿no? Pero en común sí que podríamos decir que el gran valor del ejército, a diferencia de otro tipo de trabajos, es que aquí esto es una vocación. Que esto se habrá dicho muchas veces, pero es muy importante. Es decir, el ejército está destinado a aquella gente que necesita algo más en su trabajo que no simplemente un horario o un trabajo fijo o una misma experiencia día tras día, ¿no? El ejército puede aportar muchas más cosas. También es cierto que el ejército también exige mucho. Por un lado aporta y por otro lado también demanda, ¿no? Entonces, yo creo que el ejército a cada uno le aporta cosas diferentes. A mí me ha aportado sobre todo unas vivencias personales muy importantes, ¿no? Sobre todo en misiones internacionales, en las relaciones con los compañeros, ¿no? El compañerismo en el ejército yo siempre lo pongo como un gran valor. Es algo a destacar, ¿no? En el ejército, ese sentimiento que además se inculca y además lo tenemos puestos en nuestra normativa, nos habla del compañerismo, es decir, nos impulsa y de alguna forma nos obliga a ser compañeros entre nosotros. Es decir, es algo que se trabaja día a día, el compañerismo.
Bueno, de hecho aquí fuera de micro estábamos comentando, ¿no?, que bueno, que también hay que tener capacidad, ¿eh?, porque dice, algunos han visto cosas fuertes, ¿no?, en el sentido de, por ejemplo, misiones en el extranjero, o sea, que también hay que tener una capacidad de aguante, una capacidad psicológica importante. No sé si te has encontrado en alguna circunstancia así complicada en trinchera, que estábamos hablando, ¿no?, en las trincheras, que eso es muy muy difícil.
Sí, realmente, a ver, las situaciones complicadas pueden aparecer siempre. Y nosotros sabemos por nuestra preparación que las misiones internacionales pueden aparecer. Pero no solamente ahí, también pueden aparecer aquí, en territorio nacional, por cualquier circunstancia, ¿no? Sí que es cierto que hay que tener preparación, que existe cierto riesgo, pero todo eso también nosotros lo trabajamos muy bien por medio de la instrucción. Nuestra preparación constante y diaria y orientada hacia el combate siempre lo que busca es encontrarse esas situaciones. Entonces, eso lo hacemos siempre como equipo. Cuando llega ese momento que tenemos esas situaciones, sabemos reaccionar, sabemos aprender de ellas y mejoramos. Entonces, eso nos da esa confianza para afrontar esas situaciones que son siempre complicadas, ¿no? Sobre todo pues cuando uno está en el extranjero, en países donde hay conflictos bélicos y demás.
¿En qué misión te quedarías con ella que dices, jolín, es que esta me ha marcado de forma especial?
Todas las misiones internacionales, todas las salidas, yo creo que aportan algo y todas tienen algo de lo que aprender, todas. Yo he aprendido de todas, ¿no? Sin duda, la misión en la que ha participado España en el marco de la OTAN en Afganistán es muy importante por la situación política del país, por lo que supone contribuir a aquel esfuerzo de la OTAN, ¿no? Por el exotismo también que tenía aquel lugar y sobre todo por las operaciones que llevamos allí a cabo, que eran operaciones muy serias, de mucha responsabilidad y no exentas de peligro, ¿no? Aquella una que recuerdo, también la del Líbano del año pasado, donde participó el regimiento Barcelona, que si no recuerdo mal, destacó allí a 120 militares para contribuir a aquella misión de UNIFIL de las Naciones Unidas y que fue especialmente dura. Fue una misión muy interesante, pero también fue dura por la situación de guerra que vivimos, en la que estuvimos hasta 650 horas pues encerrados en el búnker, pues intentando capear el temporal de la mejor forma posible, ¿no?
¿Y cómo se vive eso también psicológicamente? El hecho de estar tantas horas fuera, ya no solo en misiones, sino incluso también pues fuera de casa, en maniobras, por ejemplo, ¿no? Eso es duro, estar así lejos también de la familia.
Sí, ciertamente sí. Es duro estar alejado de la familia Pero yo después de ya de ciertas salidas que he tenido, hay una cosa que es clave, yo creo que siempre que lo he hablado con alguien de nuestros compañeros y tal, coincidimos en ello, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos mandan fuera, evidentemente, quienes peor lo pasan no somos nosotros, ni aunque estemos en una situación de guerra, como hemos vivido en el Líbano. Quienes peor lo pasan son la gente que se queda aquí en casa, ¿no? Entonces, hay una cosa que es clave en las misiones para que vayan bien, que es que las cosas en casa estén en su sitio. Cuando un militar está destinado fuera del territorio nacional, pero sabe que las cosas en su casa van bien, pues sinceramente, perdónenme la expresión, pero ya nos puede caer lo que sea, porque tenemos preparación para afrontar eso. Estamos preparados, somos como, perdonen el término un poco náutico, pero somos una tripulación, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, sabe lo que tiene que hacer y lo lleva a cabo, y nos ayudamos entre nosotros. Entonces, si las cosas nos van bien en España, fuera van a ir maravillosamente bien.
Bueno, lo cierto es que hoy aquí en el cuartel del Bruc, excepto al coronel, estamos entrevistando, ¿no?, a catalanes, que no es una de las cosas. Dice, ¿cuál es la vinculación del ejército con Cataluña? Pues mira, aquí hemos entrevistado a catalanes. Eso demuestra que también los jóvenes de aquí, claro que sí, tienen, bueno, esa vocación también.
Sí, sí, no hay ninguna duda, ¿no? Antes me preguntaba el decir, ¿cómo es esta preparación? ¿Por qué debe ser difícil? Tal. Bueno, yo siempre digo lo mismo, es decir, si aquí superhombres no hay, aquí somos todo gente normal. Al fin y al cabo, el ejército lo que es un gente del pueblo español que decide vestir uniforme pues para defender a su país, ¿no? Y en todos los territorios. Y, por supuesto, el catalán también. El Regimiento Barcelona tiene una tradición histórica de muchísimos años de participación de misiones en el extranjero, centenaria. Y eso continúa a día de hoy.
De acuerdo, pues muchísimas gracias al brigadier Luis Montoya.
A ustedes, muchas gracias.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs enfilem ja a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya Andorra, com sempre, amb bona companyia. Avui la del Joan Batlloré. Bona tarda, Joan.
Hola, Carlos.
Company d'esports, que ens explicarà el que tenen preparat, un menú exquisit a les 3:05, de 3:05 fins a les 4 de la tarda. Vinga.
Doncs vinga, en clau Barça, sentirem a la porta, que ahir va concedir una entrevista a TV3, on va afinar una mica sobre la data del retorn a l'estadi del Camp Nou. Va dir que ja la intenció era jugar al Gamp per allà, per fer una mena de prova pilot, 9 o 10 d'agost, per poder jugar els primers partits de Lliga a finals del mes de setembre ja al nou estadi. També va parlar de les renovacions de Flick i de Yamal. De fet, està previst que Hansi Flick signi demà la seva pròrroga de contracte fins al 2027. Escoltarem a Laporta, que també va donar alguna pista en clau de planificació de cara a la propera temporada. En clau espanyol, setmana vital. Dissabte aquesta final per la permanència a primera divisió davant la Unió Deportiva Les Palmes. La gent responent molt bé, pràcticament no queden entrades. Avui tenim protagonista important per abordar la situació. Parlarem amb l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet. També estarem molt pendents durant tota la setmana de les novetats al Barça femení. L'equip ha tornat avui a la feina per preparar la final de Champions de dissabte a Lisboa contra l'Arsenal. En bàsquet hi ha també notícia important d'aquest matí. Pau Ribas ha anunciat la seva retirada a final de temporada, als seus 38 anys. El capità del Joventut ho ha guanyat tot, pràcticament a nivell de clubs, i també amb la selecció espanyola té un Mundial i un Europeu. I dia important també el Giro d'Itàlia. Avui, etapa clau contra rellotge.
Doncs la cita a les 3:05 amb el Joan Major i tot l'equip d'esports de COPE Catalunya Andorra. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, arriba ja Pilar García Muñiz, com sempre, d'aquí uns segons, començarà la tarda i seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.